durant la celebració de l'Assemblea Plenària, on també han reiterat la seva aposta per una reparació integral de les víctimes, inclús per aquelles que el defensor del poble ha suggerit abordar les de centres de menors. Alhora, han retret a l'executiu que no tracti tots els casos amb el mateix criteri.
3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual a la sintonia d'Ivetres Ràdio al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Tenta el número 1129. Heu de saber que avui és el dia de l'idioma xinès.
Lai, 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 与我同行, 这里有一片大森林, 高高的树, 绿绿的荫, 真是一幅好风景。 听听听, 是什么声音, 森林里处处有鸟鸣, 歌声婉转, 唱歌不停, 好像那音乐演奏停。 我爱森林, 我爱森林。
Bon dia, sí, avui és el dia de l'idioma xinès. El xinès és la llengua amb més parlants de tot el món i avui fa la seva festa. Diuen que parlen 1.200 milions de persones, tot i que hem de dir que en dèiem xinès. En realitat, és un grup d'idiomes anomenat llengües xíntiques i no un sol idioma. El que passa és que la majoria de xinesos el veuen com un mateix idioma, però les variacions en la llengua parlada són comparables a les diferències entre llengües romàniques, per exemple, diferències entre el català o el francès. Seria com unir en un sol idioma tots els que parlen llengües derivades del llatí vulgar. De fet, si ho compten com ho fan amb els xinès, el nombre de parlants de llengües romàniques al món seria similar al nombre de parlants xinesos, perquè el món, el parlants del llatí vulgar, supera els 1.000 milions, que és aproximadament un 13% de la població mundial. Però la cultura xinesa de cada vegada és més present i tenim paraules que utilitzem habitualment que són d'origen xinès o asiàtic. Per exemple, la paraula xarol, aquesta que feien servir per denominar un calçat amb brillantó. I tot i que prové del portuguès xarao, al seu torn ve del xinès chao liao, que vol dir vernís. També ve del xinès la paraula te, i que és una, ja ho sabeu, de les infusions més famoses de tot el món, les begudes més antigues també. I darrerament tenim altres paraules com wok, tai chi o tofu. La paraula tofu ve del xinès dofu, que vol dir mongeta o fesol fermentat. I encara més, ara és tendència la shines making, que és una nova moda cap a la cultura xinesa, com ara beure aigua calenta en lloc de làtex gelats, duixuquins, fer rutines tradicionals xineses, comprar la jaqueta viral d'una marca occidental, però que sembli de roba de la dinastia Tang. I també, és clar, el menjar xinès, que ja hem dit que està molt en auge per les nostres contrades. Avui, do, és el dia de l'idioma xinès, l'idioma més parlat a tot el món. Comencem.
Nové Zhengfu, 支持挪威诺委会的错误决定，其所作所为呢，已经伤害了两国关系，那么一个国家的主权和尊严受到了侵犯，难道你还要期待这个国家 默不作声，像什么都没有发生一样吗？
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que és ple de diversitat, que jugarem amb les paraules, avui molt relacionades amb l'art, i també ho farem amb l'actualitat. Aquest programa té totes les lletres, i no sé si saben l'idioma xinès, ara els ho demanarem, però aquí les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dilluns, com anem, Celestí Oliver?
Va bé.
Com estàs, Miquel Junc?
Bon dia, va bé.
Bé, heu passat bon cap de setmana?
Sí.
Sabeu xinès?
No m'atreviria a dir cap paraula, no sé ni cosa sigui d'un altre idioma.
No, ni
per
una.
Ni per una?
No, ni per una. No, fa poc vaig saber que els llinatges són allò més curt del nom.
Ah, mira.
Sí.
Doncs està bé. Nosaltres ara cada vegada...
És l'orientació.
Tenim tendència a posar noms més curts. Mm. Abans un temps eren noms llargs, ara...
I allà... Que són monosil·làbics.
Els llinatges són així. Molt bé. Doncs bé, de cultura xinesa, però déu-n'hi-do la que tenim i la que ens arriba i la que ens arribarà, perquè també ara aquesta moda de la cultura, del menjar, de la vestimenta també, com a, amb tocs més orientals, la roba, per tant, segur que en parlarem, i avui en parlem, òbviament, perquè és la llengua amb més parlants de tot el món. Té 1.200 milions de persones, aproximadament, que parlen. Xines, la llengua xinesa.
Sí,
déu-n'hi-do. Però bé, tenim altres temes.
Sí, començarem la setmana jugant a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia, i avui parlarem del músic Miles Davis i de les seves actuacions a Palma, precisament de la darrera, el 1986, enguany fa 40 anys. Miles Davis, Sketches of Catalonia, és el nou llibre on el periodista català Pere Pons glosa la figura del mític trompetista estatunidenc de jazz, coincidint amb el centenari del seu naixement, i recull, entre altres episodis, el seu pas per les nostres contrades, com el concert que va fer a l'Auditori de Palma, dia 8 de novembre del 1986. Sketches of Spain és un dels discos de Miles Davis, on precisament hi ha arranjaments o peces, per exemple, de Manuel de Falla, i ha fet un cop d'ull en aquell disc amb el títol de Sketches of Catalonia, on en aquest cas hi ha capítols dedicats o pàgines dedicades a aquest pas de Miles Davis per Mallorca. Uh-huh. I en parlarem amb Pere Pons.
Amb el seu autor, sempre és un plaer escoltar Miles Davis i també sabrà més cosetes d'aquest concert que va fer a l'Auditorium de Palma. Ara, pel novembre, farà ja 40 anys. Un però concert memorable que he llegit qualque crònica, qualque que era, i va quedar realment fascinat d'aquella actuació de Miles Davis a Palma. Però tenim més temes, perquè avui és dilluns, per cert, hem de saludar en Xisco Nadal, que s'acaba d'incorporar.
Molt bon dia.
Com estàs?
Ben,
sí? Ben tornat i ben trobat. Avui parlarem molt de literatura. Ja sabeu que som a les portes de Sant Jordi. Serà aquest dijous que nosaltres serem en directe des de la Rambla de Palma, allà mos trobareu, per parlar més llibres, però avui és dilluns i com marca la tradició vendrà el nostre lectobró, en Josep Maria Nadal Suau, avui a parlar d'un llibre molt interessant, molt emocionant i molt profund, Històries de fantasmes, de Siri Hasbet.
Siri Hasbet acaba de publicar un llibre, Històries de fantasmes, realment impressionant, perquè és un dietari entorn al dol per la mort del seu, de la seva parella, en el també escriptor Paul Auster, va morir el 2024, víctima d'un càncer. És un llibre on es parla de mort, de la supervivència respecte dels éssers estimats, i ho fa, entre altres coses, en documents inèdits, cartes d'Auster, etc. Un llibre que impressiona i del que val molt la pena parlar.
Doncs sí, un llibre preciós avui, amb en Nadal Suau, aquestes històries de fantasmes sobre la mort també de l'espòs de Nasir Hasbet, que era Paul Auster, i que avui repassarem a la seva secció. Però, Miquel, també tenim taula de redacció.
Sí, i avui començarem parlant amb Nedu Rodríguez, que és creador de continguts i resident a l'edifici intergeneracional de Palma, perquè ahir va organitzar un concert perquè un veïnat seu de 83 anys pogués tornar a tocar la guitarra després de molts anys sense fer-ho. Ell era músic professional, feia molts anys que no tocava la guitarra, i li va organitzar un concert a Palma, en el Molinar, perquè pogués tornar a tocar en directe.
Preciós.
Una història preciosa.
I
després mos contarà com va anar tot, en Edu Rodríguez. També recordarem a Xumari Alfaro, neuròpata navarrès, que mos ha deixat aquest cap de setmana, i escoltarem algun dels fragments de moments televisius mítics que mos va deixar. Perquè...
Quan en recordeu de qualcun, en té de molt bons.
Jo no el coneixia, Francisco m'ha recomanat un parell de programes, i la veritat que...
Has passat gust.
Bé, no sé si gust o no, però n'escoltarem qualcun, sí.
Exacte. Remeis casolans.
Sí, remeis casolans i qualcun són mítics, poden dir així, sí, estranys. I acabarem parlant de na Rosalía, perquè ha fet tremolar Barcelona, literalment. Això és el que assegura el sismòleg Jordi Díaz, que va registrar tremolos sísmics inusuals durant els concerts de la Catalana a Barcelona.
Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas deprisa, nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera de demostrar.
Sort que en Jordi Díaz no ha anat a Coachella.
No, si hagués anat a Coachella...
Allò
putrum-putrum.
Total, sí, sí. Perquè al veure que de Rosalía ha reunit gent, però bé, s'ha anat repartint de 100.000 persones a cada concert. Ara bé, les imatges que mos arribaven aquest cap de setmana també, ja fa dies, de Coachella, déu-n'hi-do. La gentada, que allò sí que és un concert multitudinari.
Sí, però en Xisco no hi aniria, crec, en Coachella.
No, perquè...
És o si no, la zona VIP, a lo millor.
No hi ha zona VIP, perquè hi ha molta de pols. Escoltava un parell d'influencers que han anat i han d'anar amb aquests tats que se posen en els nas perquè no t'entris a pols, perquè sabó que hi ha com molta merdussa i que quan t'amoques allò és un desastre, només per no passar per aquesta sensació.
Deus treure tant brutó, llavors.
No, i que no és el mateix, perquè hi ha com un quilòmetre i mig per arribar a la zona VIP des de l'entrada, és a dir, que no és tan fàcil. I clar, no és el mateix caminar un quilòmetre i mig per Mallorca que al mig d'aquell desert. Per tant, Coachella està bé perquè li faci il·lusió. No és el meu, no és el meu cas. El que sí que em fa il·lusió, la convidada que t'anem a ubicar vespre, companya d'aquesta casa, a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, entrevistarem la periodista Esport Larina, Elisabet Moll, directora del documental que estrena aquesta setmana i ve tres televisió, Desconnectats. Una peça que obre el debat sobre l'impacte de les noves tecnologies en la vida dels adolescents.
en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B.
El projecte és una producció d'IB3 Televisió desenvolupada per Nova Produccions i compta amb el suport de la Conselleria d'Educació a través de Convivèxit, l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar. La sèrie documental, dirigida per Elisabet Moll, analitza com les xarxes socials i els dispositius digitals influeixen en la salut física i mental dels joves. Ansietat, depressió, trastorns del son, ciberassetjament i sedentarisme són alguns dels problemes més freqüents associats a l'ús excessiu de pantalles.
I en parlarem amb Elisabet Moll, que ha fet aquest documental, i els Tan Tan Go, que ja eren un visionaris. És de l'any 90, aquesta cançó.
Que, de fet, no n'hi ha tantes que parlin d'internet.
No, que ha passat, és a dir, de l'any...
I tan avançats, eh?
No.
Tan avançats.
Clar, totalment. Atrapados en la red, ja l'any 1990, ja deien. Imagina't què pensaríem ara. Dit això, després comentarem aquesta producció tan interessant que estrena aquesta setmana i Vetres Televisió. I avui també rebrem l'alegria dels dilluns, na Joana Maroto, com sempre, amb els seus marotades i marotismes.
Bon dia, estimats, què tal, com estàu? Avui el calendari és 20 d'abril i no tornarem als anys 90 com ens cantaven els celtas cortos. Avui ens avançarem en el temps uns dies per celebrar Sant Jordi, el dia del llibre. Sabíeu que es va instaurar aquest dia l'any 1995 en homenatge a Miguel de Cervantes i William Shakespeare? I de resulta que un va morir dia 22 i l'altre dia 23 d'abril, però de fa molts anys. Curiositats, hàbits de lectura i molts, molts de llibres, avui, amb marotades i marotismes. Fins ara!
I d'ací 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé al correu electrònic,
o sorpresa,
que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
Avui haguéssim pogut dir voleu-vos. Gràcies, Miquel. Si és que fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, perquè avui qui maneja tot això és el nostre estimat Iker Hernández. Gràcies, Iker. Són les 3:21 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I d'ací és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb la nostra convidada d'avui.
Sí, Maria Lida, estimades i estimats, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un cicle de conferències que es du a terme a la Biblioteca Can Sales de Palma. És el cicle de conferències d'art.
Tens en esbert per si me'l torna a trobar. Baileys a ses venes i nicotina en els dits. Se m'acosta un senyor per si li estén comptador. Té un ou de Pasco d'en Dalí i un Picasso original de tamany especial. Per totes les coses que he deixat passar,
I doncs sí, avui volem parlar d'art i de divulgació artística perquè la historiadora d'art, Lucía Mestre, ha fet conferències arreu de Mallorca per escoles, també a Sant Llorenç d'Escardassà, i també ha participat del cicle Un mes una obra. I aquesta setmana, concretament, du la seva conferència, serà dijous, dia 23 d'abril, a les 6 a la Biblioteca Can Sales de Palma, on impartirà conferències d'art dedicada al Guernica de Picasso. Lucía Mestre va estudiar Història de l'Art a la Universitat de Barcelona i a la Sorbona de París. Apassionada i especialista en pintura antiga, des de fa anys ha trobat a Son Carrió, Sant Llorenç, el seu lloc, des d'on organitza viatges a través d'obres d'art, a tallers, conferències i visites a museus per ajuntaments, escoles i també institucions. Na Lucía ha viscut 20 anys a París, on ha fet feina al mercat de l'art i els darrers anys al Departament de Pintura Antiga de la prestigiosa Casa de Subhastes Internacionals Sotheby's, pot sonarà. La idea d'aquest cicle de conferències que organitza Na Lucía és endinsar al públic durant una hora una obra mística i mítica de la història de l'art, descobrir per alguns i redescobrir per altres obres fars de la història de la pintura.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Història del arte.
Lucía Mestre també és la creadora i animadora del taller Viatge a través de la pintura, inclòs en el programa Viu la cultura de la Conselleria d'Educació. Ha fet més de 120 tallers impartits a 40 centres educatius de les Illes Balears. Són tallers de 5 de primària fins a CEPA i també en format familiar, com va fer el Museu de Mallorca. L'objectiu d'aquest taller és fer una introducció a la història de la pintura d'una manera pràctica i lúdica per fomentar l'interès i l'apreciació per l'art. El participant descobreix en la història i la pintura a través de la seva professió d'Anna Llucía. Fan un recorregut de pintures rupestres fins a Banksy, posant en relleu obres locals com el mosaic de Valèria, el retaule de Sant Jordi, obres de Miquel Barceló. Els alumnes es converteixen en detectius de quadres, aprenen a reconèixer estils, temàtiques i experimenten diferents tècniques pictòriques, tot plegat perquè Anna Llucía fa feina a través també de tota aquesta experimentació artística i també de divulgació. Anna Llucía va fer feina a una de les cases de subhastes d'art més important del món, vos la dèiem, Sotheby's. I aquest dijous és el torn d'analitzar una de les obres més importants de la pintura espanyola. És el Guernica de Picasso, que es troba actualment al Museu Reina Sofia de Madrid. I ja fa anys, i crec que no el mouran, perquè ja han dit que no se pot moure d'allà. El Guernica de Pablo Picasso és molt més que una obra. És un crit contra la barbària i la violència. I en aquesta conferència, Na Lucía Mestre reflexionarà sobre el context històric d'aquesta obra d'art, del Guernica de Picasso. Una oportunitat per apropar-se a una de les icones universals de l'art i entendre per què segueix sent vigent i per què continua generant debat aquesta obra d'art. La conferència és aquest dijous, dia 23 d'abril, a les 6 a la sala d'actes de la Biblioteca Can Sales de Palma. I com que a Tento ens agrada l'art i tenim en Celestí, que és una obra d'art...
Que són tota una escultura, no? Una escultura
que
clàssica.
Gòtica, romana, no coríntia...
Coríntia. Ah, bé, bé. Idò...
Pot triar.
Pot triar. Bé, doncs, per tots aquests motius i més que avui hem dedicat, hem decidit que dedicarem el joc de Tentol en aquest cicle de conferències d'art.
Així ho farem, són les 3 i 28 minuts.
Tentol.
Tenim una pregunta. La pregunta del dia, atenció, avui diu així. Avui que parlam d'història de l'art, aprofitant per xerrar de Joan Miró, que va néixer tal dia com avui de l'any 1893. I tenim molta obra a Palma i per totes les Balears de Joan Miró, especialment a Ciutat. Per exemple, l'entrada del Jardí de Sort del Rei, hi ha una escultura seva d'una pastilla de sabó desgastada que du per títol el Monument a la Dona. Al Parc de la Mà hi trobareu un mosaic fantàstic i preciós. També hi ha una escultura de Joan Miró a l'Avinguda Jaume III amb el nom de Personage. Però la pregunta d'avui, et sabeu com es coneix popularment aquesta escultura de Joan Miró situada a dalt de l'Avinguda Jaume III de Palma?
Ei, Joan, després d'estar a les junts, s'encara rasgada pels temps que t'ha delatat. Ei, Joan, ei, Joan, darrere la teva mirada tens un cop amagat.
Celestí, com es diu aquesta escultura de Joan Miró? Bé, es diu Personage, però té un nom popular.
Clar, un nom popular. Se diu La Garrova, La Mare o L'Endiot.
L'Endiot. Tres elements importants de Joan Miró. Podria ser una garrova. Diuen que Joan Miró sempre duu una garrova i la butxaca com un amulet. Podria ser la mare, molt important, la mare d'en Miró, que recorden que era mallorquina, molt important també, a la seva vida, o l'indiot, un indiot, que també és un element de la cultura popular i dels ballets tradicionals. Per tant, què se diu aquesta escultura que hi ha a Jaume III? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentoolivetres, o també ens podeu telefonar al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
Art de Ram.
Vas perdre pas que em mir. Ei, Joan, ei, Joan, tornat a la vall em vas quedar absort. Aquell cavall aixerit. Ei, Joan, ei, Joan, mai t'ho havia dit, però no és per aquí. Rellotge de dues boges, brújula sense nord. I estic al descamí a la mort. Per molt que neguesques,
Ràdio és història.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Les 3 i 7:33, Celestí, hora redona. Amem, hem de saber que se diu aquesta escultura popularment d'en Joan Miró, que a l'avinguda de Jaume III. Molta gent no s'hi fixa, mira que tal vegada hem passat moltes vegades per allà davant,
sí.
O no, depèn d'on sigui.
A vegades passa desapercebuda.
Però sí que és un lloc bastant emblemàtic de Palma. Què se diu? Amem, teníem tres
popularment, opcions. Popularment, perquè, clar, l'obra es diu Personatge, però popularment se coneix com La Garrova, La Mare o L'Indiot.
Era molt fàcil, si saps quina obra és, sí. Clar, perquè efectivament és un indiot. Si la tens en ment, sabreu que això, que és aquesta indiotet, aquesta escultura en forma d'indiot que hi ha aquí a Jaume III, a Palma, una clara mostra d'interès que tenia en Joan Miró per la cultura tradicional. De fet, un indiot és una figura clau en els ballems tradicionals que sempre hi ha allà a l'indiotet i que ell va fer el seu propi indiot, que és aquest que hi ha a Jaume III. Moltes gràcies a tots per jugar. Avui ja veus que mos han posat molt artístics, però en quin sap d'art és la nostra convidada.
Això mateix.
Avida.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Perquè és l'hora de conèixer la nostra convidada d'avui. Aquí faran jugar amb les paraules i amb la història de l'art, però abans de parlar amb ella s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Lucía Mestre.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
Sí, visc a Son Carrió.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per jo mateixa, i tinc la sort de treballar per museus, institucions, escoles...
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Necessit molts de llibres.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
És una feina que sempre he fet per passió. I direm que durant molt de temps he treballat per amor a l'art.
Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
Crec que l'art ens connecta els uns als altres.
T'agrada viatjar?
Sí, molt, i he tingut la sort de viure a diferents països i a diferents ciutats.
Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
Una truita de patates.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, força bé. M'he aixecat amb els ocellets.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Déu, que vagi bé!
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú.
Tranquils, que anirà tot bé.
I l'hem sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar a Lucía Mestre. Benvinguda.
Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí.
Nosaltres també, Lucía, perquè a través d'un amic nostre, en Toni Trullols...
Exacte, que et manda... Exacte, te la manda de retorn.
Que doncs ens va dir, Lucía fa molta feina amb divulgació artística, fa moltes conferències, va per les escoles, i nosaltres aquí l'art sempre ens agrada molt, i també la divulgació artística. No sé si s'ha tornat a posar ara de moda, perquè hi ha més influencers, instagramers que parlen d'art. No sé, tu com a historiadora com ho veus?
Home, jo crec tot el que sigui apropar la cultura i l'art a la gent, a mi m'emociona i és la raó d'aquests tallers en els centres educatius. Després es té que fer amb coneixement i fonament. I això és molt important. I realment jo sempre ho dic, i és important per mi que això formi part de la nostra vida i, si pot ser, del nostre dia a dia, perquè per mi la cultura és el que alimenta l'ànima. I jo moltes vegades surto dels tallers molt emocionada, perquè sobretot a algunes escoles realment sento que l'art, els museus, són coses que queden molt lluny de la vida d'alguns nins, de les seves famílies. I quan sento que he posat aquesta llavor, que he obert alguna cosa que per el seu dia a dia no coneixien, i la curiositat dels nens, a mi és una cosa que m'emociona encara, i em passa el mateix amb les conferències. I una cosa que m'encanta és que les conferències a la base són per adults, però tinc famílies que venen. Ara venen els pares amb els nins i em venen a fer preguntes al final. L'altre dia em van explicar una cosa molt maca. La primera conferència que vaig fer aquest cicle, que es diu Un mes, una obra, que vaig proposar a Sant Llorenç, una mare del col·legi amb les meves filles em va dir: puc venir amb la meva filla? I dic: les meves vindran, perquè les meves sé que els agrada molt, i depenent de cada nin, és possible. I era sobre el matrimoni Arnolfini. I llavors, uns mesos més tard, la mare d'aquesta nena, de la Martina, em va dir: hem repintat l'habitació de la Martina i el primer que ha posat és la reproducció del matrimoni Arnolfini. Inclús en un moment havia tingut que decidir, perquè no tenia espai, entre la Taylor Swift i el matrimoni Arnolfini, i Jan Van Eyck pot estar molt content, sí, perquè va guanyar el matrimoni Arnolfini. Increïble, eh?
Sí, sí. Clar, sí, és això, es costa despertar l'interès per una cosa tan extraordinària com ser pintura, ser història de l'art, i també d'una manera apassionant com ho fas tu, Lucía, que és molt curiosa la teva història, perquè tu passes de viure a París a viure a Son Carrió.
Sí, és bastant extraordinari. Sempre dic això, que després de 20 anys a París, a Son Carrió, soc feliç. Bueno, per aquí va passar, evidentment, diverses coses. És que jo sempre m'he dedicat a treballar amb obres d'art, però van néixer dues obres d'art, que són Clara i Ninés. Això va fer que el ritme d'una casa de subhastes internacional com Sotheby's era menys fàcil
com
a portar.
Com se pronuncia? Perquè no ho han sabut mai.
Nosaltres, a París, sempre, sí, sempre ho hem pronunciat Sotheby's.
Sotheby's.
Sí, i sí, sempre...
I als Estats Units, com ho diuen?
Pues que jo recordi sempre...
Sotheby's.
Sí, bueno, depèn, sí. I és veritat que hi ha gent que en teoria amb la Y pues, seria Sotheby's. A mi em sona superestrany, de veritat. I llavors, jo
bé,
estava...
És una de les cases de subhastes bé, més importants, però no dir més important del món.
Són les dues cases de subhastes més importants, són Sotheby's i Christie's. I realment, jo sempre, quan introdueixo la meva experiència, quan em presento, quan comencem els tallers als centres, en general, quan sentim el telenotícia, s'ha vengut un Picasso per no sé quants milions, sí, normalment és Sotheby's o Christie's, i la gent passa d'una casa de subhastes a l'altra. Bàsicament perquè és veritat que aquest nivell són les dues més importants.
I sí, què vol dir fer feina una casa com aquesta?
Sí, clar.
Mira, és divertit perquè jo presento així els tallers. Una casa de subhastes com Sotheby's, hi ha especialitats, no? Com tu has dit molt bé, la meva especialitat és la pintura antiga. Llavors jo els dic als nens: mireu, a Sotheby's jo m'ocupava del que considerem el mercat de l'art, la pintura antiga. Això vol dir tots els quadres que s'han pintat entre el 1200 i el 1800. Això són 600 anys de pintura. Vosaltres creieu que jo coneixo tots els pintors que han pintat a Europa durant 600 anys? I m'encanta perquè la innocència dels nens és meravellosa i sempre hi ha algú que et mira convençut
que diu
que
sí.
I després jo els dic, no, perquè és impossible. Però els explico que jo sóc una mica com un detectiu de quadres. Quan jo miro un quadre, jo sé quines coses em tinc que fixar per poder reconèixer un artista o una època, un lloc, la temàtica, el que està representat, quina tècnica s'ha utilitzat i poder donar-li un valor al final. I el taller consisteix, és un taller que dura tot el dia, vull dir, de les 9 a les 2, i a descobrir la història de la pintura jugant amb jo, d'alguna manera, a ser detectius de quadres.
És a dir, estàs tot el dia a l'escola?
Tot el dia. Acabo de sortir d'una escola
sí?
ara mateix,
d'Inca.
Avui he estat al CEIP nou d'Inca. I sí, comencem a les 9, jo arribo una hora abans, ho preparo tot, i fins a les 2. I com has explicat molt bé abans, fem moltes coses, jo us explico una mica el meu recorregut. És un taller on hi ha molt de diàleg amb els nins, és molt participatiu. I després, quan us explico una mica en què consisteix la meva feina, ells tenen que ordenar cronològicament les obres que jo he presentat, que són 26 obres fars de la història de la pintura, des de les pintures rupestres, des de Chauvet, fins a Miquel Barceló. I quan corregim aquest ordre, els hi vaig explicant coses dels quadres, després faig un joc amb ells de temàtiques, els disperso una mica, i perquè parlem d'iconografia, de mitologia, de les temàtiques en pintura, i després quan tornen del pati ja és la part pràctica on fem tècniques pictòriques i descobreixen com es formaven els pintors abans, fem el tremp amb l'ou, fem un fresc també, i acabem amb la subhasta.
Ah, feis una subhasta, això t'encanta, no?
Aquest és el moment... extraordinari, sí, s'ho passa molt
bé. I que subhasteu?
Subhastem, de fet, les obres que hem estat estudiant. Jo els hi faig un... hi ha una part molt manual, quan preparo els tallers, els hi faig un petit recordatori del taller i ells no saben realment el que guanyen fins que s'adjudica l'obra. I, de fet, són uns petits imants que he fet amb molt d'amor de la seva, de les
obres
que hem
treballat. I se n'ho poden dur a seva.
Sí,
clar, això els fa molta il·lusió,
sí,
no?
Sí, sí, això els encanta.
I has anat per totes les illes.
Sí, sí. I els hi agrada molt sentir l'adrenalina d'una subhasta. Jo sempre recomano a tothom, si teniu ocasió, d'anar a veure una subhasta, especialment a França, són totes públiques per llei, inclús si aneu a Christie's i a Sotheby's a París.
Ah, sí?
Això sí, doncs, evidentment, doncs, li dic als nens us comporteu, però veure l'adrenalina d'una subhasta és molt interessant.
Clar, però és una cosa que quan parles de tant de milions, clar, és que l'art ja són uns milions, unes categories, un dobbers que no arriben a l'humà mitjà.
Clar, t'agafen fora, no?
Sí, però clar, jo sempre els hi dic, quan al final els hi explico com funciona el tema dels preus, que jo els he xerrat durant tot el taller d'una de les dues cases de subhastes més importants del món, però hi ha moltes cases de subhastes que presenten obres que són accessibles. Vull dir, a París hi ha una casa de subhastes que és extraordinària, que és la casa de subhastes clàssica de París, que es diu l'Hotel Drouot, i són 14 sales de subhastes, vale? I és increïble, perquè en una sala es pot vendre una obra a 1 milió d'euros i al costat pots comprar una obra per 5 euros. Vale? I llavors, això, hi ha coses que són accessibles. A les Illes Balears no hi ha cases de subhastes, però a la península sí, i simplement que sempre tenim que fer aquell càlcul matemàtic, no?, d'afegir la comissió que té la sala de subhastes. Però l'adrenalina forma part del joc i és, bueno, forma part de l'experiència. Si teniu l'ocasió, sempre val la pena, perquè és això, no tot és Christie's i Sotheby's. Hi ha coses que són més accessibles.
Clar que sí. Dèiem això, que has anat per totes les illes, només te falta Formentera,
sí.
Crec.
Uns 200 tallers, pràcticament.
Sí, sí, sí. Aquest any crec que ja acabarem els 200 tallers i estic molt contenta, perquè és un projecte que va començar el 2023, quan vaig fer aquest primer taller al CEIP Sant Miquel de Son Carrió, i després, quan vaig presentar el projecte Viu la Cultura, pues he tingut molta demanda i quasi tots els col·les, la veritat és que repeteixen. I això a mi em fa moltíssima il·lusió.
il·lusió. I a part d'això, també fas conferències per adults, com se queurà aquest dijous, precisament a casa, aquí a la Biblioteca Can Sales.
Exacte, sí. Vam començar aquest cicle de conferències l'any passat a Sant Llorenç, a l'Espai 36, i després han anat sortint altres. He estat també al Museu de Mallorca, on vaig fer una dedicada al mercat de l'art, i des de setembre estic fent també un cicle de conferències a la Biblioteca Can Sales. I dimecres estic a Sant Llorenç fent una conferència sobre Dalí, que és Somiar desperts amb Salvador Dalí, i dijous faig aquesta conferència sobre Guernica, que he intitulat Tristament d'actualitat.
No sé si ho vas fer per allò d'anar a ressaliar o per un altre tema.
No. Realment el tema és una conferència en el que evidentment el focus està en l'obra d'art, però és una conferència més llarga que les de més. Normalment jo sempre faig conferències que duren entre 50 minuts i una hora màxim, que és el temps de concentració bo, jo crec. Aquesta és una conferència que dura una hora i mitja. La vaig fer ja a Sant Llorenç, al gener, i l'he fet també a l'Ateneu de Maó. És una conferència més llarga perquè per mi era important, com diu el títol, posar el focus també en el moment històric, i malauradament estem en un moment molt semblant al que es va viure quan es va crear aquesta obra, no? I crec que és molt important tenir consciència d'això. A l'última conferència que vaig fer a Can Sales, al març, sempre ho dic, especialment amb aquesta conferència, la gent que li va agradar la conferència, que si tenien ganes de més, que vinguessin, i sobretot que portessin, si tenien adolescents, al seu entorn, perquè crec que és molt important justament per la gent jove prendre aquesta consciència.
I conèixer la història a través de la història de l'art, i sobretot és Guernica, que és tan espectacular, Guernica.
Guernica és espectacular i és trist que sigui d'actualitat. Jo fa unes hores, justament quan parlàvem d'ell, i explicava una mica els personatges, no? Aquesta mare que té un nin mort als braços, aquesta dona que s'està cremant viva, aquest cavall ferit que cau, i dir, malauradament, no hem après, i això està passant ara mateix a diferents països del món. És d'una tristesa infinita.
I tant. Doncs això serà Picasso. Clar, òbviament he de demanar, si parlant de Picasso, si tu pots separar obra d'artista, perquè clar, és el debat que tothom parla ara mateix, no? És a dir, si separam obra d'artista.
És un debat molt, molt difícil. Vull dir, això ens ho podem, crec, preguntar al nostre entorn, no? També pots tenir un company de feina que fa molt bé la seva feina, però personalment és un desastre de persona, no? Llavors, potser la societat té tendència a acceptar d'alguns artistes coses que no acceptarien d'una persona normal, i això jo no, evidentment, no ho avalo i ni estic d'acord. Després, es té que contextualitzar també Picasso en el moment que va viure. És molt interessant perquè quan l'advocat va a veure'l per parlar del futur de Guernica i li diu, bueno, ningú farà res mentre vostè estigui viu, però quan vostè mori, vostè té que designar algú perquè es faci el que vostè vol amb aquest quadre. Llavors comença a dir-li als seus fills, no, està barallat amb tots, algun amic, no, les dones, no, encara pitjor. Vull dir, bueno, no, jo crec que no excusa, però que a vegades, perquè això passa molt amb l'art, és molt important contextualitzar, no? En quin moment històric es va fer, en quin moment històric va viure aquella persona. Picasso, humanament, devia ser
complicat.
Molt, molt complicat, molt complicat. Salvador Dalí també ho era, sí, d'una altra manera. Ara que estic a dintre de Salvador Dalí, estic ja amb la paranoia crítica, que acabo jo veient elefants per totes bandes.
I s'ha de moure, se mourà, es Guernica?
Mira, és molt interessant, perquè justament l'advocat de Picasso, que va ser el seu albacea, ell es va reunir amb el rei, i el rei en un moment li pregunta...
El rei d'ara,
no? No, el rei d'abans, clar, el rei de Juan Carlos. Li diu, i on creu que el tenim que posar? I llavors, diu, perquè clar, hi ha gent que pensa que tindria que estar a la seva ciutat d'origen, a Màlaga, altres a Barcelona, a Madrid... Llavors, l'advocat, que és un senyor molt viu, li va dir, miri, a mi Picasso sempre m'havia parlat del Museu del Prado, perquè en aquell moment era el Museu Nacional, i a més Picasso va ser el director honorari de justament durant la Guerra Civil del Prado. Mm-hmm. I el rei li va dir, però no creu que estaria millor justament a Guernica, perquè ja hi havia la pressió del poble basc. I llavors l'advocat li diu, miri, a mi m'han encarregat de tornar a la Guernica a Espanya, no de lidiar amb les diferents províncies. I el rei va riure. I després l'advocat diu que per ell tenia sentit que anés a un museu nacional, que és el que sempre havia abocat Picasso, i el fet que hi hagués aquest museu que s'anava a crear, que fos com la peça central, pues que tenia tot el sentit per ell. Després, a mi em sorprèn el que llegeixo ara als articles, quan hi ha algunes persones que diuen que Guernica no és Guernica. Picasso va pintar Guernica per al bombardejament de Guernica i mai va posar en dubte el seu títol. No va donar explicacions mai sobre aquest quadre. El que veieu és el que teniu que sentir, però mai va dir que no era Guernica. Llavors, això sí que em sembla personalment molt absurd. El problema és que aquest quadre, que va ser una obra itinerant durant molt, molt de temps, ha estat desenrotllat 80 vegades.
Clar, però això diu, per favor, no el toqueu més.
Exacte. Hi ha,
ja està bé.
Exacte. Hi ha aquest problema, i aquest problema que és un quadre que ha patit dels seus viatges i que ha sigut important, forma part de la seva història. Però té sentit que jo crec que quedi on és, encara que sí és un quadre que representa Guernica, i això ningú pot dir que no, però va més enllà d'això.
Avui, Anna Lucía Mestre, parlam, ja ho veus, d'història de l'art.
Guanya qui la sap més llarga.
Lucía, ara t'hem preparat unes preguntes, unes curiositats sobre la història de l'art. Sí. Començant, primera pregunta, perquè ho dèiem, just avui fa 133 anys, perquè va ser el 1893, dia 20 d'abril, que va néixer en Joan Miró, artista molt reconegut també per les nostres contrades, pintor, escultor, gravador, ceramista, un dels màxims representants del surrealisme. I Joan Miró, curiosament, diuen que era amic de Pablo Picasso, mira, que tenia mal caràcter, però ells sí que sembla que eren amics. De fet, una amistat propiciada per un fet. Te volen demanar menys si sap quin d'aquests dos.
Miró va conèixer Picasso a un concert de jazz Manouche a París? Oh, Miró va conèixer Picasso per mort d'una encimada.
Per mort d'una encimada. M'encanta. Ostres. Clar, tindria tendència a dir el primer, però lo de l'encimada m'encanta. Jo és que ara sóc mallorquina de cor, llavors...
Vas bé.
Sí. És l'encimada?
Sí, va bé.
Oh, fantàstic.
Sí, és una anècdota que diuen que sa mare d'en Miró, que era mallorquina, una de les Ferrà, coneixia sa mare de Picasso, i quan en Miró volia anar a viure a París, va dir, idò, li durem una encimada, que el que fan els mallorquins.
M'encanta!
Quan se'n van a veure qualcú i li van enviar l'encimada, tot i que diuen que va arribar ja un poc estantissa perquè Picasso estava molt ocupat en els seus afers, però sí que finalment se varen conèixer i varen establir molt bona relació Miró i Picasso.
Que interessant. L'altre dia llegia que el primer viatge que va fer Dalí a Nova York, el va fer, encara que estava ja començant la seva gran carrera, no tenia doblers, la casa de Port Lligat i altres coses, s'ho menjava tot, i va ser Picasso que li va deixar els doblers a Dalí, i Dalí mai li va tornar, però Picasso mai li va reclamar. Sí. Quina gràcia, aquests lligams.
Sí, exacte. Eh? Sí, entre artistes, i sobretot grans artistes. Perquè, clar, estan parlant de nans grossos. M'ha cridat també l'atenció una peça que comentes també a les teves xerrades. És una peça del segle IV, un mosaic que se diu Valèria.
sí,
i que és una lauda sepulcral en forma de mosaic que fa referència a una dona de Mallorca morta de la meitat del segle IV, i aquí qualcú va dedicar aquest vell mosaic de la Basílica Pedocristiana de Sant Perató. Allà sí, es troba al Museu de Manacor, no?
Exacte.
És una peça que t'agrada especialment.
Bueno, a mi m'agrada molt sempre posar en valor el que tenim, no? Uh-huh. En francès hi ha aquesta frase que diu l'herbe est toujours plus verte chez les voisins, que el césped, l'herba, sempre és més verda que el veí, que el veí. I no, que aquí tenim molt de talent. I, per exemple, la conferència sobre les dones que faig, que es diu Artistes, a les dones mai els ha faltat talent, els han faltat oportunitats, uh-huh, també acabo amb una artista mallorquina. Crec que és molt important. És una compositora que es diu Matilde Scales.
Sí, d'acord, això. Mm-hmm.
Pues, exactament, sobre ella, perquè, a més, bueno, tinc un lligam amb aquesta família i vaig tenir la sort de passar tot un cap de setmana a Santanyí descobrint tota la documentació que teníem, que té la família. I això, sempre és important no mirar sempre cap en fora, mm-hmm, però aquí hi ha molt
clar
de talent.
Sí.
I per això sempre intento... I quan estic a Menorca, poso un mosaic de Menorca i
clar,
així.
Exacte. I aquest del Museu de Sant Perató, saps on és aquest jaciment?
A Manacor o a Sa Pobla?
Sant Perató.
Manacor, Sa Pobla...
Manacor?
Sí.
Va, dic ara.
Ho tens a propet. Entre Manacor i Sant Llorenç hi ha el jaciment de Sant Perató, que és on es va trobar precisament aquest mosaic fantàstic, preciós, que recomanem moltíssim, que si aneu al Museu de Manacor, d'Història de Manacor, el visiteu. Va, darrera pregunta que tenim. El Guernica, ho dèiem, és aquest famós quadre de Pablo Picasso, que té com a motiu el bombardeig de Guernica. Picasso va fer un quadre cubista expressant la seva visió del bombardeig i el va anomenar Guernica, com dèiem. Ha passat a ser una obra fonamental per entendre la història de l'art, però saps de quin arquitecte era l'aeròbres pavelló espanyol allà on havia d'anar originàriament aquesta obra d'en Picasso?
Lluís Cert?
Mm-hmm. Molt bé.
Efectivament, perquè se va fer per encàrrec per anar al pavelló.
Exactament, era la peça central del pavelló i, de fet, el pavelló va ser una fita de l'art contemporani on hi havia Miró, Picasso sí, i Calder, que també. Va col·laborar amb la font de Mercuri.
Lucía, t'haurem de tornar a convidar, perquè mos han quedat
molt
d'artistes pendents, eh?
Amb molt de gust, un plaer.
Moltíssima gràcies. Lluís, a més, perdona, Lucía Mestre, i moltes conferències, moltes coses, te seguirem, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies
per venir.
A vosaltres.
Ara tornem.